Molt bé. On es van estrenar aquestes obres, Albert? Perquè no ho diu aquí dins.
Sí,
no,
una
no,
es va estrenar, el Gaziel es va estrenar a la temporada del Graner, l'any 1906, sí. La temporada aquella que va fer el pintor Lluís Graner, que bé, se li va anar una mica a la xapa i va voler ser empresari i muntar una sèrie d'espectacles, va acabar arruïnat, participació també del Morera, i la primera també es va estrenar gràcies a la temporada de Teatre Líric Català, que l'any 1901 doncs, l'Enric Morera va representar.
A on? Al Liceu no?
No, al Liceu no. Ara no me'n recordo on ho va fer, no sé si va ser... Potser, ara em faries dir una animalada, perquè de memòria no me'n recordo. No sé si era el Tívoli o un... En qualsevol cas era un teatret d'aquests de Barcelona, un teatre... Sí. Petit, però que feia moltes representacions, perquè els teatres de Barcelona al marge del Liceu feien molt gènere xico, i precisament un dels objectius d'aquest Teatre Líric Català era combatre aquest gènere xico que arribava, bueno, que triomfava a Barcelona.
Des de la banda catalana.
Des de la banda catalana.
Està molt bé,
que d'una en conjunt hi ha coses que sí que se'n desmarquen, però n'hi ha d'altres que acaben fent una mica el mateix.
I del Picarol, segons he llegit, se'n van fer 4 produccions més posteriorment.
Exacte.
Que seria també el 1901, 1904 i 1906. Que se'n van fer 2. La trama és medieval, no? Hi ha el Picarol, hi ha la princesa Regina, que s'ha de casar.
Sí, el Picarol està enamorat d'ella, amors frustrats d'aquests, tema d'aquest de literatura francesa, perquè s'inspira amb el Notre Dame de París de Victor Hugo, que, com diu el Marc Larrat, va arribar a Espanya el 1862, i, per tant, una mica la història una història poc desenvolupada en aquest sentit, dos personatges...
Tampoc li dona massa temps de desenvolupar-se.
No, exacte. Llibret bastant elaborat, en aquest sentit, perquè l'Apel·les Mestres doncs, feia uns llibrets a vegades una mica difícils de musicar amb aquest, amb aquest contagi de l'elevació literària que també hi ha al modernisme, és clar.
Després parlarem d'un punt d'això. De moment anem a sentir doncs, un altre fragment del Picarol, que és la cançó del Cuc i l'Estrella. El Picarol, Toni Marsol, i la Regina, la princesa, que és l'Anna Niebla, que és un duet, però que ella només diu Iai Laridó.
Sí, és, en realitat és una cançó... És un dels números més importants, dels pocs que té. És una espècie com equivalent a una balada on s'explica una història. Aquí veiem la influència del wagnerisme a Catalunya en concret, no? L'ús de certes àries convertides en balades que expliquen una història de tercers, la divisió en estrofes, si féssim una anàlisi musical també la trobaríem, i aquesta breu intervenció de Regina.
Doncs...
Jo et volia fer sentir la romança, però
diguem
que la soprano no acaba d'estar del tot timbrada, però la romança, que bé és el número anterior, el número 3 dels números musicals d'aquesta obra, és una romança molt bonica amb acompanyament de fustes.
Doncs ens deixarem estar de romansos i anirem per la cançó del Cuc i l'Estrella.
Era el cuc, poruc, el suc, ella era hermosa, la meravella. El miserable per atzar, aixeca els ulls una vesprada, a baix la terra era un fangar, a dalla volta era estrellada. Entre tan vasta quanta llum, tanta llum i de quanta estrella, veja una estrella al món de tot, que va semblar.
Esta que llora cada nit, fixan al cel de la mirada, i son ullit, ferit, perdit, no hi veu res més que s'estimada. Vivint per ell el mal estuc, se'l va morint sense esperança, el pobre cuc no és més que un cuc, i ella és tan vella en lluntanança. I en tan radiosa i esplendent fa son camí la rosa estrella, ignorant sempre eternament que hi hagi un poc esmort per ella.
I ara parlarem d'en Gaziel. Gaziel, que és el nom d'un famós, o el pseudònim d'un famós periodista, no?
Mm-hmm. Ah, d'aquella
època, sí.
Ah,
me recordo, sabem que es deia Calvet, era, va ser director de La Vanguardia, era un periodista molt famós d'aquella època de...
És que jo no estic massa a La Vanguardia.
No,
soc més local, soc més de Diari de Sabadell.
Però el Gaziel, sí, sí, és un famós periodista català.
Sí, segurament amb cròniques, sí. Ara no hi caig, però cròniques de l'època i tot,
sí,
això.
Sí, que no marcianes, eh? Segons el Marc Larrar, que fa l'explicació, diu, Gaziel és una transformació imaginativa de la coneguda llegenda Faust, es refereix a la llegenda Faust, amb una ambientació contemporània, perquè el Gaziel... És com un diablillo, no té res a veure amb el Mefistòfeles, no? És un geni del foc. Que llavors hi ha un poeta, que es diu poeta només, el personatge, un poeta idealista, que, i el geni aquest, el Gaziel, tenta el poeta amb promeses de glòria, amor i riqueses. I l'altre personatge, el femení, simplement es diu ella.
Sí.
I aquí no estic mama.
És com un híbrid, és com una, bueno, són aquestes aspiracions literàries de la Peles Mestres, que tenen bones intencions, a vegades l'han de quallar. Fa un híbrid inspirant-se una mica al mite del Faust, però sense tanta transcendència, i adaptant-lo al que és la història de Pigmalió.
Ah, vaja.
Per dir-ho,
sí,
d'aquesta...
Hi ha tota una barreja aquí. De...
Sí, una barreja de confluències de... culturals.
Ja, ja, ja. Bueno, aquí també hi ha un altre personatge que es diu el Gomós, no sé què... Això del Gomós.
Bueno, és un altre personatge que té uns couplets, uns números amb cor...
Sí, i al final hi ha el cor de Gomosos, que a més em va fer gràcia perquè té un marcat accent de Lleida, aquest cor de Gomosos.
Sí.
Perquè són de Lleida i era així com molt lleidatà.
Aquí sí que trobem el quartet, vocal, tenor, mezzo-soprano, soprano i baríton, i hi ha més números, n'hi ha uns quants que estan força bé, la introducció, per exemple, que a nivell orquestral doncs, és una obra... En general, el Gaziel és una obra molt més lírica, molt més refinada, no té explosions aquestes típicament romàntiques, hi ha aquell traç...
Sí, molt bonic, és una música molt...
Orquestració suggerent, amb molt detallisme, el vals també hi és present, a la introducció, per exemple, orquestral, que és un vals com una mica desdibuixat, desintegrat, i es percep aquesta influx wagnerià, no? Però del llenguatge europeu, per dir-ho així en general.
La lletra, haig de dir que és prenormalització del català, és pre-Pompeu, clarament, perquè aquí,
home,
per exemple, el que sentirem cap al final diu «Oh, per sempre jo tam». Uh-huh. No és que li tiri l'am per pescar-la, no, jo tam. T'estimo, no? Molt, molt xulo. Sentim, si et sembla, aquesta escena d'amor, que és un duet i després breument es fa tercet, que és el vals, tota l'estona amb un ritme de vals, molt bonic. Els personatges comença parlant el tenor,
exacte,
que és el poeta.
Per veure també una mica el tractament vocal com aquesta espècie de malòleg inicial del tenor, després aquest duo que d'alguna manera s'inspira llunyanament, sense agafar la dimensió transcendental del duo del Tristany i Isolda, però vaja, es veu que evidentment es coneix, sí, salvant les distàncies, molt. Però d'alguna manera és, bueno, haig de fer un duo,
vale.
Cap on miro? Doncs mira, aquí, cap allà una mica.
Cap al Tristany. Molt bé, són els canten el Marsal, el tenor, que coneixem tots aquí.
Perquè, permeta'm, fixa't que hi ha la intervenció d'un tercer personatge, com també passa amb la Brangane.
Sí, va, exacte. El Marsal és el tenor, ella és la soprano Anna Niebla i la Gaziel barra Brangane és la mezzosoprano Cristina Segura.
Sobre t'espatlla, entrellaçar les meves amb les teves mans i en el foc de tos ulls deixar brusar-me, respirar ton alè, sentir el teu cor batre, parlar-te cau d'orella sense parlar, contar-te com t'estimo i t'he estimada, i besar els teus ulls i cloure'ls a besades, i estranya't amb meus braços, delirant, avui, demà, sens fi, sens mudança.